Doncs apa, que busquem què dia mundial és avui. Doncs mira, avui és el dia del miner, per exemple. Ja saps que potser ara darrerament, o almenys al que és la zona europea, és una professió que cada cop és més segura del que era i que cada cop n'hi ha menys o que està més, que es fa més amb màquines. Però abans ser miner era duríssim, duríssim. I a més també significava tenir una esperança de vida baixa. Doncs avui és el Dia Mundial del Miner, que en el seu moment van ser vitals per poder tenir doncs una energia alternativa. També és el Dia Internacional dels Bancs, curiosament. Avui també és el Dia Internacional dels Bancs i també és el Dia Internacional del Guepard. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, comencem una setmana estranya, si vols. És una setmana en la que tenim dos dies festius separats per un dia i que si has estat hàbil, doncs t'has pogut agafar aquell del mig també com a festiu i en cadenes, tres, més el cap de setmana, cinc dies de festa. Qui ho pugui fer, de veritat, benvingut sigui, només faltaria. Els que no, doncs que sapigueu que dimecres és festa, farem festa, evidentment, però dijous, també et parlaré des de Lleida, a les 12:20, com cada dijous. Però vaja, que ens falta temps encara, perquè avui és dilluns, comencem setmana 4 de desembre del 2023. Hores d'ara, a punt d'arribar als 11 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima de 4 graus positius. Ha glaçat a la zona del Pirineu, sobretot. Avui no hem tingut temperatures tan baixes com les d'ahir o abans d'ahir, per exemple. 8 sota 0 a Baqueira, però a la cota 2.500. 7 sota 0 a Portainer, també a la cota 2.400. 2 sota 0 a la Seu d'Urgell. 0 a Sort. 0,4 negatiu al Pont de Suert. I 2,5 positius a Viella, o 0,8 positiu a Tremp. 4, ja et dic, positiu a la ciutat de Lleida. Però què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara demà? Doncs mira, ens ho explica l'Ivan Álvarez. Ivan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui la província de Lleida s'espera amb precipitacions en punts del Pirineu, sobretot a les últimes hores de la jornada, amb cota de neu entorn als 1.000-1.200 metres, amb probables acumulacions de neu significatives per sobre dels 1.200 metres a la vessant nord. El vent bufaria d'intensitat fluixa a partir de la tarda i les temperatures aniran en ascens, amb glaçades dèbils al Pirineu. Arribarem de màxima als 13 graus a Lleida i a Balaguer, 12 a Tàrrega, 11 a la Seu d'Urgell i 8 a Viella. De cara a demà dimarts seguirem amb les precipitacions dèbils durant la primera meitat del dia amb cota de neu entorn als 1.000-1.200 metres i on es poden produir acumulacions importants a la vessant nord a partir dels 1.200-1.300 metres també. Les temperatures aniran en lleuger descens, sobretot en punts del Pirineu on hi poden haver-hi glaçades i també tindrem bancs de boira matinals en zones de la Catalunya central. Tindrem de màxima 13 graus a Lleida, 9 a la Seu d'Urgell i 4 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. 4 de mínima, com et deia avui, ahir 0 graus a la ciutat de Lleida, però al voltant sí que va glaçar. I, per cert, les principals estacions hivernals, les d'esquí, han tingut un hàndicap, sobretot al començament del cap de setmana aquest passat, i és que ja sabeu que va ploure i molt, però és que a més va ploure a cotes molt altes, per sobre dels 1.800, 1.900, 2.000 metres, però en forma d'aigua. I, per tant, això, doncs pel que és l'esquí i pel que és el tema de la neu, doncs no va ser una bona notícia. Això ha canviat i ara la cota de neu doncs ha baixat bastant, però tenim aquesta setmana amb els ponts aquí i veurem si es poden obrir totes les estacions hivernals i amb quin tant per cent de pistes poden obrir. 12:24 minuts, busquem una darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Clar, arrel d'això, de la neu caiguda segons quins punts, d'aquesta oscil·lació de temperatures, el Departament de Territori ha hagut d'engegar ja les actuacions per informar a la població que viu o practica activitats a les zones de muntanya de la situació de la neu i el perill d'allaus. Així, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha començat a emetre els butlletins de perill d'allaus i les notes nivològiques per informar de l'estabilitat i la distribució del mantell nival a cadascuna de les 7 zones establertes del Pirineu. Enguany s'ha incorporat informació de l'esquí de Certescan, situat al Pallars Sobirà, a 2.400 metres. Catalunya té uns 1.300 quilòmetres quadrats de terreny a llavors i cada temporada s'enregistren entre 250 i 300 allaus. La darrera es va tancar amb 171 i 8 accidents sense víctimes mortals entre el novembre i el febrer. Per tant, ja està, ja hem començat, ja tenim la neu, meteorològicament parlant ja estem a l'hivern, a nivell d'estacions doncs no hi arribarem fins, ja saps, el 20, 22 o 24, mai ho sé, de desembre, però sí, ara sí, que estem ja amb climatologia hivernal. Parlem de dades d'atur. Estem a principi de mes i, per tant, tenim ja les dades. L'atur registrat a les comarques de Ponent i a l'Alt Pirineu i Aran ha caigut lleugerament en 149 persones al novembre. És un 0,87% menys que a l'octubre i se situa en... Ulla, perquè és que de vegades parlem amb tants percents i ens perdem. Hi ha 17.059 persones, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball. 17.059 persones, amb una demarcació com Lleida, en la que durant molts anys l'atur va ser un atur zero tècnic, que li deien, o pràcticament nul. Però va pujar i no ha hagut manera de baixar d'aquestes 15, 16 i 17.000 persones. Eh? Hi ha hagut èpoques que hem estat a 20 i 22.000 persones aturades. En comparació amb l'any passat, hi ha 1.253 desocupats menys, tot això ja saps, amb la enginyeria de xifres del nou govern, en el que doncs, abans els contractes temporals després passaven a comptar com a aturats, quan s'acabava el contracte, ara hi ha aquests fixos discontinuos que segueixen treballant els mateixos dies de l'any i segueixen a l'atur els mateixos dies de l'any, però que computen com a contractes indefinits i, per tant, no a l'atur. Una enginyeria d'aquesta de xifres que ens hauria de fer vergonya que busquéssim sempre filar tan prim i buscar la manera d'acabar enganyant a la gent. Si hi ha 20.000 persones aturades, posem-hi remei, però no ho maquillem amb maneres de parlar o maneres de contar-ho. Posem-hi remei. Això és el que sí que fa falta i això és el que no es registra que s'estigui fent, però vaja. En tema de cultura, el Teatre Municipal de Balaguer ha estat l'escenari de l'acte de cloenda de l'any Josep Vallverdú. Ja saps, el centenari del Josep Vallverdú, d'acord amb la voluntat del mateix escriptor. D'aquesta manera, centenars de persones, entre veïns, familiars i autoritats, han acompanyat Josep Vallverdú en un acte que ha repassat el testimoniatge personal i literari de 100 anys de vida. La comissària de l'any Vallverdú, la Carme Vidal, ens fa una valoració de la commemoració d'aquest centenari.
Un any Vallverdú que ha estat realment sorprenent. Sorprenent per què? Sorprenent perquè l'obra d'en Josep Vallverdú abasta el trànsit vital d'un lector. Va de la literatura infantil i juvenil, passant per llibres de frontera, passant per les traduccions, fins a arribar a tota l'obra assagística i testimonial. Què vol dir? Que com que Vallverdú és figura d'un segle, tota l'obra ens dona testimoniatge d'un segle. D'aquí, doncs, tot el seu èxit i, per tant, l'any, allò que ha aconseguit és que Vallverdú hagi estat realment conegut en tots els seus gèneres d'obra.
I ull perquè Josep Vallverdú ha assegurat que el 2024 arriben noves propostes literàries. Per tant, molt bona notícia. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que la Generalitat ha ampliat el pressupost dels ajuts dels fons Next Generation per a la rehabilitació d'habitatges en 41 milions d'euros, una mica més de 41 milions d'euros. Un canvi que s'ha publicat aquesta passada setmana i que fixa un nou termini per presentar sol·licituds fins al 30 de juny del 2024. Originalment, tota aquesta història s'acabava ara, el 31 de desembre del 2023. Aquesta modificació busca que hi hagi noves peticions i s'assoleixi l'objectiu de rehabilitar 58.000 immobles fins al 30 de juny del 2026, tot i que per demanar les ajudes només tens fins al 30 de juny del 2024. Després s'han d'anar fent i com a data límit és el 30 de juny del 2026. D'aquesta manera també s'han de poder complir les fites marcades per la Unió Europea. És que sempre anem a remolc a Espanya. Els recursos destinats a Catalunya per la rehabilitació energètica de les llars són de 480 milions d'euros. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
A partir de 2:15 ja saps que a la radiografia hi posem sobre la taula tots els resultats i parlem i debatem sobre el món dels esports, però ara fem un avanç i ho fem amb el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
El Sergi ja fa uns quants dilluns que arriba feliç a la ràdio.
Sí, sí.
Perquè Lleida Esportiu ens està acostumant a una cosa que no estàvem acostumats des de fa molt temps. Nova victòria, ara a domicili, a casa, a fora, on sigui, jugant bé, jugant pitjor, com sigui, però 3 punts.
Sí, i a més, tu que coneixes els meus gustos, perquè fa molts anys que estem compartint espai laboral, saps que també m'agrada molt el cinema, no?
Sí.
I si vols podem fer la crítica de Napoleón, que també l'he vist.
Ah, també l'has vist.
Sí, sí,
ah, bueno, és veritat, has vist el partit de Lleida
aquí,
al cinema?
Sí, 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 vaig anar a la sala 1 de l'Screenbridge Fanatic.
I què tal, es veu bé en pantalla gran el futbol?
Sí, sí, home, potser no la nitidesa, perquè és que bueno, havia una pantalla sol, però sí que em vaig quedar una mica sorprès, primer de la presència de públic. Hi havia un 90% de la platea plena.
És que aquest desplaçament era complicat per
anar-hi. No, però bé, a les 12 ja.
Per tant,
i el que va sorprendre és el públic divers que hi havia, no? És a dir, avis amb els seus nets, persones més grans, que van anar a veure el partit, i hi havia un 90%, com deia, de la platea plena, i molt bé, molt bé. Si t'he de dir una anècdota, que el sector més jove, i que igual potser sigui el partit també per la ràdio i les xarxes, ens va dir, ui, viu que marquem. Com? Que marquem? Sí, sí, el Lleida ha marcat.
Ah, val.
Hi havia, doncs, un minut i mig,
bueno.
I sí, sí, estàvem esperant i sí, sí, van marcar i va ser una alegria. Va agradar el Lleida la victòria 0-1 perquè va jugar com havia de jugar. Un matís, el Lleida va marcar fent una jugada de gol, sortint Roger Figueres, marxant de dos jugadors i fent una gran passada a Toni Ripoll, que es va perfilar molt bé. I és el que sempre estava intentant el conjunt del Lleida, és a dir, guanyar no a pilota parada, no penjant pilotes, sinó intentant. Va sortir, però va tenir la paciència suficient a l'equip i la tranquil·litat perquè finalment pogués sortir la jugada de gol. Al final van patir amb pilotes parades, però és un 0-1 fantàstic. L'Hèrcules va guanyar, l'Europa va guanyar, el Badalona Futur va empatar, i aquests quatre primers estan hores d'ara amb un mocador. Compte amb una cosa. A les tres pròximes jornades, aquests quatre equips tindran tots dos enfrontaments directes.
Caram.
No, sí. És brutal el calendari.
O sigui, aquí potser es pot perfilar o no, eh?
No, jo crec que no es decidirà res.
No, decidi,
però cada
no, però
victòria, cada victòria serà or, perquè són dos enfrontaments directes pels quatre equips. Ja comencem aquest diumenge amb el Badalona Futur Europa. Després ja l'Europa Lleida, Badalona Futur Hèrcules i després acabem amb l'Hèrcules Lleida. És a dir, cada equip té dos enfrontaments directes amb les tres pròximes jornades, ja el Nadal entremig, i el Lleida jo crec que ens hem guanyat gaudir d'aquests tres grans partits. I quan fico el 3 incorporo ja el Cerdanyola. Diumenge a les 5 de la tarda, 7 partits sense perdre el Cerdanyola, 7 sense perdre, i és el millor visitant de la categoria. Per tant, també és un gran partit.
Qui sembla que s'ha recuperat també és el Força Lleida.
Molt bé.
No
el vaig veure, Super Albert Escuri ens informarà, 90-55 i a més amb espectacle i xou. Per tant, doncs, ja el primer quart, victòria clara, sempre dominant, són 35 punts i a més diumenge també gran partit. 6:45 a Madrid, Estudiantes, Lleida, que també serà un enorme partit de bàsquet. La llàstima únicament per un diumenge rodó a Lleida va ser que ens va empatar el Girona d'hoquei, a l'últim minut. L'empat a un davant del Girona, del Lleida, i establava, és un punt més, 13. Estem, doncs, a la zona mitja de la classificació, però la victòria ens hagués anat molt bé. Decepcionant el Mollerussa, derrota
sí,
5-0 a Camp del Girona B.
Fa mal, eh?
Sí, perquè ja acumulem moltes jornades, el 0-3 davant del Tona, són 8 gols amb 2 partits, el Mollerussa és penúltim amb 10 punts, i ara sí que ja en parlem de crisi. Crisi de resultats, haurà de parlar Jordi Cortés bé amb els seus jugadors, aviam què és el que està passant perquè l'equip ha caigut. Mm-hmm. D'altra banda, en bàsquet femení va haver derrota del Robles Lleida, davant del Vilar de Cans, i victòria també de l'Embol Lleida, molt important de cara doncs, a la permanència de l'Embol Lleida femení.
I victòria, després parlarem dels victòria del Cedis La Seu també, sí, amb bàsquet femení. Sergi, en parlem a la radiografia.
Molt bé, amb Albert Square, Vanessa Ortega, que va perdre.
Bueno, però aquest, a veure, no et diré que ja el comptaven, però ja sí, va dir que aquí era molt complicat.
Exacte, i Xavi Pérez.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Vinga, que nosaltres el que fem ara és fer una pausa ràpida perquè de seguida està amb nosaltres els amics de Q2 Consultors.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Preparados. Listos. ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Cope Lleida.
Took her for a drink on Tuesday. We made love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. I met this girl on Monday.
I els dilluns, en aquesta hora, ens arriben els consells legals, ens ho porten els amics de Q2 Consultors, que els trobes a internet, q2consultors.com. Estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de ronda número 57, i després també tenen aquest telèfon fàcil de recordar i que, com a primer pas, crec que és ideal, eh? 973-28-28-18, 973-28-28-18. Amb nosaltres, com cada dilluns, l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Amb el Josep Lluís doncs tractem temes interessants durant tota la temporada. Ja estem al mes de desembre. Evidentment, aquest mes tractarem també el tema de la loteria de Nadal, com cada any, perquè cada any s'ha de recordar aquest tema. I farem un recull també de tots els temes interessants i canvis que hi ha hagut a nivell legislatiu aquest any i que els hem tractat aquí els dilluns. Però avui, abans de tot això, anem a parlar d'estafes, Josep Lluís. Però clar, estafes així, estafes.
Sí, no, en general, no? I en algun altre programa hem parlat de coses molt, molt concretes, dels fraus a través d'internet o d'algunes altres, però parlem de les estafes en general perquè crec que moltes vegades fem anar la paraula en un sentit que no és l'apropiat. O sigui, quan parlem d'estafa, parlem d'un delicte patrimonial en què prèviament la víctima ha patit un engany. Aquest engany provoca que jo tingui una equivocació, un error, i que com a conseqüència d'aquest error jo faci el que se'n diu una disposició patrimonial, que em perjudici, diguem per a mi mateix, i que aquell que provoca l'error, aquell que té un ànim dolós, és a dir, un ànim d'enganyar-me, no és una cosa...
Això és la definició d'estafa.
És la definició d'estafa. Aleshores, que és diferent de la noció que a vegades tenim a nivell general. Per tant, aquí fa falta el primer de tot, és un engany. I un engany que cal que, que cal advertir que ha de ser suficient. És a dir, que no sigui una cosa molt burda, molt barruera. És a dir, tots recordem aquelles pel·lícules anys 60 del Timo de l'Estampita, del Tocomocho en la loteria. Bé, avui en dia ningú pensaria que això és una estafa. Més aviat, sempre, allí l'estafador i l'estafat depenien de qui...
Ah, bueno, sí, clar. Sí, sí, perquè ara... l'estafat buscava treure rèdit.
Sí. Aleshores, clar, i cal mesurar això en funció de la persona que sigui la destinatària. Evidentment, les persones grans han de ser més protegides davant de determinats enganys, cosa que amb una persona jove, pues, diguem-ne que seria més, més desperta, no? Aleshores, ningú es pot cridar engany davant de determinades qüestions, per exemple, un producte molt, 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 molt barat. Hem de pensar que a vegades no és el producte original, no? A més, aquest engany ha de ser precedent, és a dir, des d'abans, diguem-ne, de començar a tindre la relació, no que aparegui posteriorment. Després ha de vindre, evidentment, el dany. El dany que vol dir que jo entrego uns diners, unes joies, un el que sigui, inclús, bueno, parlarem a final de mes de les estafes en l'àmbit de la loteria, sí. No? I el benefici patrimonial que treu l'estafador, pues, se correspon amb el perjudici que té la víctima. Sempre quan, insisteixo, l'estafador ha de tindre una voluntat d'estafar, cosa que a vegades serà difícil d'establir, no? Per tant, popularment a vegades considerem l'estafa qualsevol mena d'incompliment, és a dir, per exemple, un impagament, m'han estafat, i cal distingir el que són qüestions civils de lo que són delictes, qüestions penals, sabent que l'àmbit penal és l'última via. Això no vol dir que no pugui haver estafes relacionades amb determinades relacions, amb determinats contractes. És lo conegut com, per exemple, el timo del Nazareno, una persona que es guanya la confiança d'una altra persona a base de fer-li pedidos, anar-los i pagant, i després fas un pedido supergran i no pagues res i surts corrent, no? Evidentment, hi ha moltes modalitats. Avui en dia pot ser les més freqüents són aquelles que es produeixen per internet. Pensem de cara, sobretot a l'estiu, aquells lloguers que no són realment de vivenda reals, que estan tretes a altres llocs, que ens fan, diuen, d'entrega una candidata a compte.
Això sí que seria una estafa.
Correcte, això sí que seria una estafa. Però a vegades la barrera entre lo civil i lo penal no està clar, no? O a vegades la gent que diu, no, és que mira, jo volia fer unes reformes al pis, me van fer entregar unes quantitats a compte que em van dir que era per comprar materials, i després aquesta persona no ha vingut, o ha vingut 2 dies i mig i després ha marxat. Aquí sí que podria haver un frau, perquè no. Jo el primer que li diria a la gent per evitar les estafes és que fos prudent, que prengués mesures de garantia, és a dir, tant si jo he d'entregar diners a compte, doncs prendre les mesures de garantia. A vegades hem parlat de compraventa de vivendes, és a dir, quina garantia me dones si no construeixes al final? O si jo sóc el venedor i em paguen a plaços, bueno, prendre mesures perquè si no se'n paga el segon o el tercer plaç, allò torna cap a mi. És a dir, jo diria ser prudent, és a dir, per exemple, anar amb pàgines de confiança i ser prudent també amb les garanties, buscar un assessorament, inclús tindre una miqueta de seny. Potser darrerament una de les coses que ha sortit als mitjans de comunicació són aquelles estafes romàntiques.
Ja, sí, sí, i d'uns muntants econòmics considerables, per cert.
Correcte. Aleshores, clar, dir, bueno, no dic que no hi hagi frau aquí, dic que a lo millor s'ha de ficar un punt de prudència davant de determinades peticions de persones que no coneixem o que coneixem ben poc.
Sembla aquella del príncipe nigeriano que per poder prendre possessió de no sé quants mils de milions de milions de milions demanava 2.000 euros per fer un tràmit postal.
Sí, no, a veure, aquí tornem una altra vegada.
Ens en riem, però...
Amb allò clàssic, no? L'estampita i el Tocomocho.
Sí.
És a dir...
Sí, en format digital, però és allò, al final.
A mi em porta a mi, pues, per una avarícia de voler convertir aquells 2.000 en no sé quant, pues, hem de ser prudents. I saber això, que l'estafa...
Perdó, però això no treu... Això no treu que sigui un delicte, no?
Normalment...
O sigui, tu ho puguis denunciar.
Sí, ho pots denunciar. Una altra qüestió és que, ja dic, que sigui un delicte o no delicte. D'alguna manera, a vegades, a la víctima, malauradament, la mirem amb escepticisme, perquè no hi ha aquell engany suficient. És a dir, una persona mitjanament prudent...
Però és a dir, si jo a tu et dic, escolta, Josep Lluís, mira, et donaré 20 milions, però ara necessito que em facis una transferència de 20.000 euros perquè he de fer una gestió i no tinc diners, perquè he de desbloquejar aquella herència. Bueno, ja sabeu per on vaig. Bueno, i si tu me'ls transfereixes i jo desaparec, encara que sigui massa bo el que jo t'oferia...
Home, si
has desaparegut... No he complert.
Sí, però torno a destacar aquest fet. L'incompliment no és una cosa i l'estafa és una altra.
Sí, sí.
L'estafa és una altra.
És denunciable.
Aleshores, l'incompliment d'un contracte no té per què ser una qüestió. L'incompliment d'una promesa no té per què ser una estafa.
Val.
O sigui, prudència.
I legalment es tracta diferent, no?
Sí, una cosa és un delicte i l'altra cosa és una qüestió purament civil on tu tindries el dret de reclamar-me aquells 20.000 euros que em vas deixar.
Val.
Però compte. Sobretot, compte.
Jo, abans de moure diners, consulteu amb un advocat. Sobretot certes quantitats, eh? I sobretot si són coses més estranyes, no es faci vergonya, per si de cas et pots estalviar molts mals de caps. Consulta un advocat i et dirà si sí o si no, o sota el teu risc.
Bueno, recorda't en aquella dita catalana, no hi ha duros o quatre pessetes.
No, i a més, mira, això ho deia el meu padrí, i suposo que el padrí del meu padrí també ho deia, i escolta, segueix vigent, eh? Segueix vigent, no ens enganyem, duros o quatre pessetes, de moment no s'han inventat, per tant, no funciona. Hem parlat amb el Josep Lluís Gómez, és advocat, el trobes a Q2 Consultors, estan a Balaguer, Viella, Barcelona, a Lleida, al passeig de Ronda 57, a internet a q2consultors.com i després aquest telèfon, que és fàcil de recordar, el 28 28 18, 28 28 18, que és on podeu fer aquesta primera consulta. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
Ja estem a un minut per sobre de tres quarts d'una. Fem una pausa ràpida perquè de seguida doncs, hi posem somriures a les cares de la gent. Recorda que tenim el nostre número de WhatsApp, que és el 664-526-180-664-526-180, pel que necessites, missatge de veu, que així ens escoltem les veus, i si no, missatge de text, però pel que necessitis. Escolta, això que heu dit ara em sembla molt interessant, o això... no m'ha acabat d'agradar. Escolta, els entomem tots si està amb respecte i educació.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañándonos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas. En busca del Nirvana.
En busca del Nirvana. El lunes por la noche en 4.
Ara estava pensant, dic, mira les cançons d'abans, però quan dic les d'abans tampoc el que ens pensem que anem a la prehistòria, aquesta per exemple, quina cançó més completa, la lletra és de tota una història, entona bé, hi ha cordes a la part instrumental, és que res a veure a la música que s'escolta avui en dia. Bueno, tot això és perquè és la nova sintonia d'aquesta temporada del Algú ha fet amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, Ricard? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Ara ho dius dos vegades.
És que m'agrada tant.
Ara reiteres ja.
Por Dios.
Però què has de dir d'aquesta música?
Me arrepiento, volvería.
Són cançons rodones. Després pot ser que a tu no t'agradi a la gent, però és que musicalment parlant estan bé, sonen bé... No sé.
Fantàstica.
És que avui en dia...
És una historieta de 3
sí,
minuts.
Sí, però és que a més avui en dia em dona la sensació que hi ha molt... No tots, perquè hi ha artistes que segueixen fent molt bona música, les coses com siguin, eh?
Sí, però són els que ja són grans.
No, i de joves també hi ha gent que fa molt bona música que acaba no tenint èxit, justament.
Bueno, claro.
Però moltes de les que tenen èxits són cançons molt fàcils de fer. Molt, i amb les noves tecnologies d'avui en dia encara més.
Sí, clar.
Es fan ràpid, comencen igual, són calcades,
claro.
El ritme no varia, escolta, sonen més o menys igual i s'acaba. I aquí ja tens l'èxit, que a més és efímer, perquè avui és número 1 i d'aquí 2 setmanes ja n'hi ha un altre.
Un one hit wonder. De fet, te diré
no
que
pot ser, això.
Vaig llegir un article que deia que les cançons famoses són les que t'enganxen perquè parlen a síl·labes o fan coses com Nana, Nana, i coses, i si la cançó de Despacito te la recordes?
Sí.
Home, hosti, no, sí, va sonar moltíssim.
Sí, ja ho sé, pues que va sonar molt.
Despacito. I llavors van, és el que el nostre cervell ho va llegir...
Ens ho ha de posar fàcil,
sí,
si no, no...
Llavors, si fas amb na-na-na-na-na-na-na-na-na-na... Són coses que te queden, la-la, li-li, lulú...
Bueno, mira, jo...
Sí, la ves i...
Quan les cançons les pensen com un producte, normalment no m'acaben agradant, mira què et dic.
Bueno,
ho detecto.
Bueno, s'ha de viure d'algo, no?
Ho detecto. Ja, bueno, però, escolta... Bueno, és igual. Que semblem aquí que parlem de música del segle passat i no... Bueno, seria un bon tema per trencar el gel. Però de quin tipus de música t'agrada? Clar, depèn del que et digui... Si et diu el conill aquest, el Bani aquest, o aquestes històries, sí. Jo ja dic, bueno, perdoni, que no volia parlar amb tu, que no
bueno,
tinguem res.
Bueno, ara ha sigut superat per la intel·ligència artificial, no sé si ho has vist.
Home, no li haurà costat gaire la intel·ligència artificial superar-lo, eh?
Bueno, es veu que va fer una cançó i li han plagiat la cançó i l'han fet amb la seva lletra i la cançó més escoltada és la de la intel·ligència artificial,
no
en lloc la de Mell.
Ja li està bé. Bueno, com podríem trencar els gels si no? Perquè el tema de la música és un tema controvertit, eh? Depèn de amb qui parlis. És com parlar de futbol, eh?
I vigila, de religió, de quin, i tots els temes són...
Bueno, no, n'hi ha d'altres que no tant.
Bueno, doncs pues mira,
com trencaríem el gel?
Tu te pots atansar amb una noia o amb un noi, sí, i li pots dir... Escolta, tu sabies que originalment el ketchup es venia com a medicament per la indigestió?
Ah, sí?
Ah,
llavors, jo sabia allò de la Coca-Cola, però el ketchup
pues
no.
El ketchup també. I servia dius? com a pel mal de panxa i deien, no, prova una mica de ketchup i ja veuràs i tal.
Ah, sí?
Sí, i tu li pots dir, si vols, jo t'invito a casa que tinc ketchup i t'ho ensenyo si et fan... Trobes bé o no, o mal, o que sí. No?
Bueno, és una bona manera, les coses com siguin.
Sí, vull dir...
És una bona manera. Molt bé, escolta, que avui t'he preparat... t'he preparat... són curtets avui, però
venga.
Són interessants. Són aquelles relliscades que si fas en directe, és que queda tan malament, perquè al final la gent acabarà pensant que el que has dit és el que penses.
Este dinero estaba ingresado en dos cuentas secretas de la Unión de Bancos Sucios. De la Unión de Bancos Sucios, en suizos.
Suizos. En la Unión de Bancos Suizos. Pero claro, si tú dices bancos sucios... perdón, bancos suizos...
Ay, me
he equivocado. Pero claro, algú dirá... Bueno, sí, me he equivocado. Pues es el que estás pensando.
Ah, bancos sucios.
Bancos sucios.
Bancos sucios.
Y después, hablando de entidades bancarias, claro... pueden acabar teniendo problemas... de liquiditat si els sous es posen on no s'han de posar.
El gobierno regional tiene problemas que subieron de tono cuando el Consejo de Administración aprobó el mes pasado una subida de 20 a 35 mil millones, una subida de 20 a 35 mil millones del sueldo del propio director de la entidad bancaria.
No está mal.
Si suba vota ell mateix. Mira, ¿sabes qué? Me voy a subir el sueldo entre 20 y 35 mil millones.
Quiero ganar 35 mil. Quiero ganar 35 mil millones.
Claro, llavors la empresa no va bé. Bueno, clar, és que...
Home...
Algú altre li va bé, però a l'empresa no.
A l'empresa no.
En fi, això són aquestes relliscades que et poden passar en directe. Els gazapos que diuen de ràdio.
És fantàstic, fantàstic.
Va, ara explica'm les teves notícies.
Vale.
Les del reir-se. Que m'assec.
Les del reir-se, avui t'he d'explicar una notícia que tinc guardada de fa molt temps, perquè ara ja arribarà el Nadal, hi ha gent que li agrada molt Nadal, hi ha gent que no li agrada gens.
Sí, és veritat.
Però podem dir una cosa, que és una època fantàstica per lligar...
Ah, sí?
Perquè, sí, molt millor que l'estiu.
Ah, sí? Home, almenys vas tapat.
No, i a part d'això, vull dir, busques algú que vulgui estar al teu costat, que vulgui passar el Nadal amb tu, anar calentets, passejant pel carrer Major... Okay?
I si supereu la cuesta d'enero, és que allí ja tens.
Ja, amor, exacte, ja tens. Bueno, doncs això no és el que pot dir un... noi, un tiktoker, que diuen ara.
Els tiktokers.
Que ha sortit la notícia que diu... El vídeo viral, ja ho sabem que ens fa molta ràbia aquesta frase... El vídeo viral d'un noi que no troba xicota a Barcelona.
I s'ha fet un vídeo?
Obro cometes, sí. Diu... Les catalanes es creuen que són deeses. Tanco cometes.
Hombre, vale? Ja.
Llavors, aquest noi assegura que està fart de la capital catalana... És un noi, és estranger, és del nord d'Europa. I està fart de la capital catalana i que odia la ciutat, però que no se'n pensa anar.
Ah.
Que no marxa d'aquesta ciutat. I a mi no m'agrada la ciutat, a mi les dones no m'agraden aquí i tal. I Fico l'àudio per a que vegueu el que diu lo enfadat que està.
A veure.
Vale? Diu, a veure.
Hola a todo el mundo, este es el momento de verdad. Os voy a decir todo lo que pienso ahora sobre esa ciudad de mierda que se llama Cataluña, Barcelona.
¿Qué pensé?
La gente está tan fría aquí que Antártida es nada comparado con esa mierda.
Nada.
La gente está súper vacía, súper encerrada, súper arrogante, súper tacaña.
¿Qué le pasa? ¿En qué todo?
Imposible conocer aquí las personas.
¡Imposible!
Que quieren tener pareja para toda la vida.
¡Toda la vida!
Y eso es súper triste hoy en día que estamos viviendo en esa ciudad de mierda que se llama Barcelona.
¿Ah?
Y eso no me gusta para nada. Porque la gente está así, no sé en qué mundo vive.
Bueno, total...
Es imposible de socializarse aquí. No. Imposible,
imposible socializarse aquí. Mierda.
Y eso, repito, digo la verdad...
Está muy enfadado.
De todo mi corazón.
De mi corazón.
Porque estoy ya harto hasta cojones, de verdad.
¿Hasta dónde?
Y las aplicaciones como...
Harto hasta cojones.
Otras tonterías como Badoo. Es imposible conocer a alguien. Imposible.
Pero a ver, no puede ser
porque
que...
Porque la gente está...
Ya, espera.
Súper creída. Publica solo sus fotos, sus instas y cree que son diosas. Pero
no,
para
no
nada
es a Barcelona.
Es, para nada. Y eso es triste, súper triste. Y odio esta ciudad, de verdad.
Bueno, pobre ciudad.
En ningún lado me voy de aquí. Pero...
¿pero?
Necesito que cambie esa cosa una puta vez. Porque estoy harto ya. Y no creo que solo yo estoy harto de eso. Aquí no existe la vida social. La gente no quiere socializarse para nada.
Hombre.
Es triste.
Hombre,
esta
está...
persona es súper triste, fría. Bueno,
vale, ya.
Helada.
Està molt enfadat.
Ja has tornat a ficar pel començament?
No, no, no,
segueix?
No, està seguint en bucle.
Sí. Una puta vez despierta. Y empieza a soltarse y a marcha. Porque esto no puede seguir más.
Esto no puede, la gente
no
tiene que amarse.
No puede seguir más, repito.
Pero es que la gente ya se ama, igual no la aman amb ell.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Vale. Al menos...
Gràcies.
Està molt enfadat el noi i resulta que, pues, és això. Llavors la gent... Li
bueno,
ha,
total,
li ha dit,
que no ha lligat.
Que no ha lligat i la gent li ha dit... Li han dit... Una
li hauran dit moltes
coses. Una Twitter ha dit, diu, té pinta que la cita li ha anat malament i no m'extranya.
Sí, li ha anat molt malament.
Després l'altre diu, si tot li surt malament, potser el problema és ell.
Sí, igual.
Diu, vaja, que la cita no, li ha vol, no, no volia res i no s'ha pogut gestionar-ho. I diu, Nantes, sembla que és feliç de ser a Barcelona.
Sí, sí, però no me pienso ir.
Aquesta ciutat, mira, però no me pienso ir, saps?
Però està molt cremat, eh?
Està molt enfadat aquest noi.
Mai, però escolta, havia fet anar les nostres tècniques per trencar el gel.
Ah, aquí està la cosa.
Clar. Igual la primera
cosa.
Tampoc t'hagués funcionat, ni la segona, però al
ni
final...
Ni la tercera i potser la quarta
però
tampoc.
Però a pur de molt insistir, si agafes el podcast del programa i tu els hi vas posant tots un darrere l'altre, jo crec que al final cau, eh?
Exacte, però la gent és molt tossuda. En fin.
I això, ell s'ha gravat i ho ha publicat.
I anava caminant pel carrer, per allí per Colón.
Però si el reconeix algú, és que llavors sí que ja no... Bueno, sí.
Està molt enfadat. Bueno.
Pues nada, que no t'ha funcionat, què hi farem, tu?
Ja està. Notícia del Segre, que això també m'agrada... Les notícies del
Segre...
Del Segre. Del Segre. Ah. Les notícies del Segre m'agraden molt, a la part que m'agraden... Tu te'n recordes que jo sempre vaig dient que les del 324 em fan molta gràcia
perquè
se'ls hi ha anat de les mans. Sí, algú s'ha tornat boig allí i tal. Pues les del Segre m'agraden molt, especialment...
Igual ens escolten.
Tant de bo. Les del Segre... m'agraden molt perquè a vegades se'ls invades de les mans. Quan no hi ha suficients notícies,
pues vinga.
Se'n va les mans, com aquesta.
A veure.
Enxampen un gos circulant per sobre del límit de la velocitat.
Un gos?
Ja t'explico.
A veure.
Diu, jo quan he guardat la notícia dic...
Però això és a Lleida.
Exacte, és el que he preguntat. Dic, això haurà passat a Bellcaire, Mollerussa, en algun lloc. No. Els fets van tenir lloc a Esterussi, Eslovàquia.
Ah. Bueno, és notícia local.
És, sí, sí. Exacte, això és el que m'ha agradat. Un radar de trànsit va enxampar fa uns dies a un cotxe que circulava amb un conductor molt particular i és que a la imatge del radar es veu un gos al seient del conductor. Els fets van tenir lloc a Eslovàquia i van sorprendre els agents de policia que van veure com a la imatge del radar apareixia un gos circulant a 10 quilòmetres per sobre del límit de velocitat.
És que a sobre del gos de conduir sense carnet va ràpid.
I no porta ni cinturó. I és molt graciós perquè t'ho juro que la foto, t'ho juro, que no es veu rotllo un tio darrere i el gos. No, no. És que només es veu el gos. O sigui...
I té les potes a sobre del volant, almenys, o no?
No.
Ah,
no,
bueno,
és el meu... És que només... Bueno. Està molt ben fet, està
a
molt
veure,
ben,
això,
ben
si trobat. Si saps on hi ha el radar, pues, asseus el gos al costat, tu a l'altre costat apretes l'accelerador, que et facin la foto i ets viral.
Poc després la policia va interceptar el vehicle i van multar el conductor.
Ah, pensava que era el gos.
Diu que va explicar que el gos va saltar sobre seu just abans del moment de la fotografia i que va ser un accident.
La culpa és del perro.
Exacte. Mi perro s'ha comido los deberes.
Mare Déu. Va, que ens plantem a la una, Joel. Tens la setmana aquesta del aqueducte, pont o digue-li com vulguis.
Sí, sí, està bé.
El fas, que sí?
Claro, jo m'apunto totes.
Doncs cuida't, perquè dilluns vinent hi tornem.
Perfecte.
Bona setmana!
Bona setmana, Ricard!
Doncs apa, que sí, que sóc el Ricard Álvarez. Tres quarts d'una. Que anem, arribem a la una. I després hi tornem al migdia de Cope Lleida. És dilluns. Estarà nosaltres el Joan Ramon González, als bocins d'història. I a dos quarts de dues, la radiografia, que és la nostra tertúlia d'esports.
La una, a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En algún punto de la ciudad de Ginebra, en Suiza, quizás haya una reunión en la que se estén negociando los términos de una amnistía para los líderes independentistas catalanes. No sabemos exactamente dónde, no sabemos exactamente quién, no sabemos exactamente qué, pero algo se está negociando. Lo cierto es que no sabemos exactamente nada, por mucho que nos prometieron claridad.
La amnistía se va a aprobar bajo luz o con luz y taquígrafos, con total transparencia. Sí, va a ser debatida aquí, ¿no les parece a ustedes poco?
Lo dijo el propio Pedro Sánchez en su sesión de investidura, luz y taquígrafos, lo acabas de escuchar. Bueno, pues la luz debe tener la bombilla fundida y el taquígrafo con tan poca iluminación se ve que no puede tomar notas, porque la realidad es que no tenemos ni una cosa ni la otra. Lo que sí sabemos es que hay un verificador, un diplomático de El Salvador que se llama Francisco Galindo y que es experto en la guerrilla colombiana de las FARC. La verdad que Puigdemont no tiene mucha pinta de guerrillero, pero vale cualquier perfil de verificador con tal de decir que hay uno, sea quien sea. Esto le da un aire importante, eleva una negociación entre partidos a la categoría de conflicto internacional, que esa es la idea que le gusta vender precisamente a los de Puigdemont. Y se ve que Esquerra, en su clara competencia con Junts, pues no quiere ser menos. Los de Junqueras y compañía también piden un verificador para hablar con el Partido Socialista. Así que dicho y hecho. El presidente del gobierno ha anunciado hoy que habrá otro verificador más para hablar con Esquerra. Así que el gremio de verificadores está de enhorabuena porque no les falta trabajo con el nuevo gobierno. Si nos dicen hace 10 años que hoy estaríamos hablando de esto, no lo creeríamos. También debe resultar bastante difícil de creer en Europa, donde las noticias de la amnistía les deben de llegar con la misma opacidad que al resto, o casi. El comisario de justicia, el belga Didier Reinders, es el que ha preguntado varias veces qué es esto de la amnistía y por qué tiene la oposición de la práctica mayoría de los jueces en España. El encargado de dar explicaciones en Europa no es otro que Félix Bolaños, que para eso le han puesto ahora como ministro de Justicia, ya lo sabes. Y lo que nos dice el ministro es que a Europa la amnistía le importa cero. Fue decir eso y tener que salir a desmentirle un portavoz de la Comisión de Justicia. Y hoy mismo el propio comisario Reinders insiste en que sigue teniendo preguntas sobre la amnistía en nuestro país. Lo ha dicho a las puertas de la reunión que hoy mantienen los ministros de Justicia de la Unión Europea. Así que hoy podrá seguir preguntando al ministro Bolaños, porque lo cierto es que es difícil de entender que después de años escuchando a los eurodiputados socialistas negar una amnistía, ahora la defiendan. La verdad, ni lo entienden en Europa, ni lo acabamos de entender en España. A lo mejor, pues nos hace falta un verificador. Hay más asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Y entre negociaciones de amnistía y reuniones de ministros, pues hoy hemos conocido los datos del paro de noviembre. Ha descendido en 24.600 personas después de tres meses consecutivos que llevaba subiendo. Todos los sectores mejoran sus datos y la cifra total de parados se queda en los 2,7 millones. Pese a esto, pues se frena la creación de empleo. ¿Por qué? Pues porque hay menos afiliados a la Seguridad Social. Se han perdido este mes 11.500 cotizantes, sobre todo por la caída en la hostelería. Aguanta el comercio, eso sí, por esas campañas comerciales como las de el Black Friday. Y justo después de ver estas cifras de paro, tenemos más datos sobre el ERE en Telefónica. El plan que la compañía plantea a los sindicatos afectará a 5.100 trabajadores en sus tres principales filiales en España hasta el año 2026. Y 2023, por lo pronto, apunta a que será uno de los mejores años en cuanto al turismo en España. Más de 8 millones de extranjeros visitaron nuestro país en octubre y en lo que va de año casi 75 millones. Desde antes de la pandemia no veíamos, la verdad, Pilar, unas cifras así. Los que más nos visitan, a ver si te suena. Los que más nos visitan aquí en España.
Británicos.
Efectivamente, son los ingleses, después los franceses y después los alemanes. En cuanto al turismo nacional, entramos en una de las mejores fechas del año, el Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Y dos personas han fallecido en un incendio en una vivienda en Eras, en Cantabria. Se trata de un hombre y su sobrina de 91 y 81 años respectivamente. Vivían solos y eran personas dependientes. Y líderes religiosos, cristianos, musulmanes y judíos debaten hoy y mañana en Santiago de Compostela sobre el papel de las religiones en el actual contexto sociopolítico. El encuentro lo organiza el Grupo de Diálogo Intercultural y Religioso del Partido Popular Europeo.
Me dejas a mí descolocada con estas preguntas de Trivial, ¿eh? A las que me sometes.
A ver, pero ha salido muy bien.
Sí, sí, con alguna duda. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carvajal lesionado para los próximos partidos.
El partido contra el Granada se retiró con problemas en el gemelo, el lateral del conjunto blanco. Se le han hecho pruebas esta mañana y ya tenemos tiempo de baja, Melchor Ruiz.
Sí, sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Esto quiere decir que estará en torno a 3-4 semanas fuera de los terrenos de juego. El objetivo es que pueda estar para la Supercopa de España, cuya semifinal se disputa el 10 de enero en Arabia Saudí, y sigue la mala suerte porque con la lesión de Carvajal son ya 8 los lesionados que tiene Carlo Ancelotti.
Hoy se le entrega el Golden Boy a Jude Bellingham como premio al mejor joven, y en el Barcelona preocupación por la espalda de Ter Stegen, que se ha perdido los últimos partidos. Hoy más pruebas y no se descarta una operación que le tendría 2 meses de baja.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem ja al migdia a COPE Lleida, 6 minuts i mig per sobre de la 1. Ja hem assolit els 11 graus a la ciutat de Lleida. Ens havíem quedat avui a una mínima de 4 positius. Ahir ja ens vam quedar a 0 graus. Va haver glaçades a la plana de Lleida. Avui, al sud de la província, no, o pràcticament no. I on ha hagut glaçades ha estat a les cotes altes de Baqueira, per exemple, 8-0, Portainé, 7-0, aquestes dues a les cotes 2.400, 2-0 a la Seu d'Urgell o 2,5 positius a Viella. 11 graus i mig, busquem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Ivan Álvarez avui. Ivan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui la província de Lleida s'espera amb precipitacions en punts del Pirineu, sobretot a les últimes hores de la jornada, amb cota de neu entorn als 1.000-1.200 metres, amb probables acumulacions de neu significatives per sobre dels 1.200 metres a la vessant nord. El vent bufaria d'intensitat fluixa a partir de la tarda i les temperatures aniran en ascens, amb glaçades dèbils al Pirineu. Arribarem de màxima als 13 graus a Lleida i a Balaguer, 12 a Tàrrega, 11 a la Seu d'Urgell i 8 a Viella. De cara a demà dimarts seguirem amb les precipitacions dèbils durant la primera meitat del dia, amb cota de neu entorn als 1.000-1.200 metres i on es poden produir acumulacions importants a la vessant nord a partir dels 1.200-1.300 metres també. Les temperatures aniran en lleuger descens, sobretot en punts del Pirineu on hi poden haver-hi glaçades, i també tindrem bancs de boira matinals en zones de la Catalunya central. Tindrem de màxima 13 graus a Lleida, 9 a la Seu d'Urgell i 4 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Fem ara una pausa i ja està amb nosaltres el Joan Ramon González. Amb ell ja saps que parlem dels bocins d'història.
Enate.es, tu boutique de vinos online.
en ate.es.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Brasería Escofet, donde su brasa de leña siempre está a punto. Desayunos completos con las mejores carnes, solomillo, chuletón, entrecot y pescados. Els caragols a la llauna, escalivadas y patatas al caliu. Y al mediodía una carta muy completa y con un servicio esmerado. Ven a descubrir una de las mejores brasas de Lleida. Estamos en la Rambla del Corregidor Escofet 32 de la Nova Pardiñes. Teléfono de reserva 640-848-590.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Cope Lleida. Never mind, I'll find
someone like you. Vinga, que ens plantarem ja a dos quarts de dues d'aquí una estona, perquè abans ens toca parlar dels bocins d'història. Ja saps amb qui? Amb el Joan Ramon González, que és el president de l'Associació Amics de la Seu Vella de Lleida. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues bon dia. Doncs aquí ja a desembre, no congelat, però ja el tenim aquí.
Bueno, el tenim.
Ja Nadal a tope, no?
Sí. Escolta, no, dic, mira, aquest any et cau bé perquè no sé si estàs fent maletes, per si aprofitaràs el pont o no, però com que és a final de setmana, dic, no és lliure, el Joan Ramon aquest any.
Sí, no, el pont sí que aquesta vegada l'he agafat.
Veus?
Anem a fer un viatget aquí per a prop d'aquí, no res. Anem cap a Nàpols.
Ah,
a veure,
caram.
Pedres romanes, que també sempre són interessants.
Molt bé.
Amb una colla d'amics que sempre fem viatges per aquesta època, i aquest any m'he pogut escapar.
I, escolta, si vas a Nàpols, veuràs molts temes de futbol pels carrers, eh? Perquè perquè el Nàpols l'any passat va guanyar l'Scudetto, que és la lliga italiana, i escolta, a Nàpols s'ho senten molt, i entre això i la figura de Diego Armando Maradona, que va jugar a Nàpols després de marxar del Barça, sí, i que a sobre, ara quan va morir, doncs, bueno, ara ja fa uns anys, li van posar el nom al camp, doncs veuràs moltes coses de futbol als carrers, si no ja m'ho explicaràs.
Vale. Pues vale, has de dir-ho perquè potser es cridarà l'atenció. Clar. Tot i que anem a veure altres coses més antigues. Quan el futbol no s'havia inventat encara, però bueno, està bé saber-ho.
Bueno, perquè... a saber si ja jugaven amb alguna cosa o no, fa molts anys.
Sí, bueno, sí, hi ha uns precedents del futbol en unes pintures de Creta que sembla que podrien, sí, anar-se cap al 3.000 abans de Crist, un precedent.
Imagina't. Però bueno. Imagina't. En fi, Joan Ramon González, bocins d'història. Avui parlarem dels docs. Dels docs és, el magatzem, bueno, per entendre'ns, una zona així de magatzem que hi ha al costat de l'estació de tren a la ciutat de Lleida, que és on s'ha de construir la nova estació d'autobusos, quan se faci. Però bueno, sembla que està tot ja lligat i que sí que es farà allí. Abans de parlar dels docs, que ja saps que el temps és limitat, em sembla que et va quedar pendent una cosa de la setmana passada.
Sí, estàvem explicant el municipi i la població de Torrebesses, animant a la gent a que la conegui, que és la capital de la pedra seca a les nostres terres, amb un centre d'interpretació magnífic, que actualment recordem que aquesta tècnica és patrimoni de la UNESCO, reconegudíssim, i que Torrebesses té doncs, la Vileta, l'església de Sant Salvador, amb un retaule magnífic de Sant Joan, amb una representació de les més antigues sobre els cargols fets de Sant Pedre del segle XIV. I després, si fem un recorregut pel poble, trobem interessants cases, una sobretot que guarda un museu que recomana a tothom també que el conegui, que és el de Josep Jané, un personatge que va ser un gran col·leccionista i que podem trobar autèntics tresors d'allò que és la vida quotidiana en una població, sobretot del segle XIX i principis del segle XX, i per tant és un museu totalment recomanable, que actualment depèn d'una fundació que també ja el gestiona juntament amb l'Ajuntament. Un personatge entranyable que és el Josep Jané, que des d'aquí tot és un record per ell, però que aquest museu és un bon testimoni d'aquesta gent que estima el territori, que estima el patrimoni, que estima les col·leccions. I recorrent aquest poble veurem cases molt interessants, però potser la que destaca més és la Casa Gort, una casa magnífica, barroca, i que amb una galeria esplèndida a la façana val la pena de mirar-se-la en detall. Sobretot, el curiós és que els Gort tenen un escut nobiliar molt curiós, que és un elefant, amb el qual no és habitual trobar elefants a les Garrigues o al Segrià Sec, com és el cas de Torrebesses.
La setmana passada vam acabar parlant de caragols a elefants hi ha un tram.
És quasi bé una punta i l'altra de l'art zoològic, no? Per descomptat que sí. I davant encara hi ha una casa que té pintures de quan la Guerra Civil doncs, va ser la seu del POM i de la FAI, i que també són aquests records de la Guerra Civil per a aquesta població, que també té uns molins fariners, sobretot té un molí esplèndid a la vora del poble que explica molt bé com funcionaven aquests d'oli, com funcionaven aquestes premses llargues i molt didàctic i que recomano a tothom que ho vegi. Però per acabar, Torrebesses té una curiositat, que és, si l'església vella està dalt de tot del poble, hi ha una església a mig fer, l'església nova, que no es va acabar de fer, perquè a finals del segle XIX la gent de Torrebesses tenia molts dinerons i van començar a animar-se a dir aquesta església vella que tenim allà dalt està molt munt, és petitona, fem una església com toque gran per un poble que en aquells moments estava al cènit potser de la població. I van començar a fer una església en el que és al final del segle XIX de gust neoromànic, una església molt interessant, però que va vindre la gelada que va matar tots els arbres olivers i se va acabar l'època daurada de la població. I això va originar que l'església quedés a mig fer. I és una curiositat, perquè la majoria dels pobles del Segrià, les esglésies normalment s'han fet sobre el mateix lloc on estaven les esglésies medievals. Torrebesses va ser capaç de desplaçar la seva església des de la part alta a la nova, però la nova no es va acabar de fer i ara és un espai obert com una plaça eclesial i és on se fan els actes públics, inclús és l'embelat de la població. És molt interessant i, segons diu la tradició, és l'església que va matar el fred, que va impedir que es continués. Per tant, recomanant a la gent que visiti Torrebesses, passem als docs, que si no tindrem temps de comentar-los,
sí.
I que va ser l'aportació que van fer Felip Gallard i jo mateix aquella trobada que es va fer ara fa 2 setmanes, convocada pel Centre d'Estudis Comarcals del Segrià a Torrebesses per fer estudis de la comarca i donar a conèixer coses inèdites com són els tocs. Aquest edifici que, com has dit molt bé en la presentació, Ricard, és aquell que tenim a la vora de l'estació actual del ferrocarril, al final de Príncep de Viana, i que ara té davant per aquesta zona una zona de blava d'aparcament amb uns rètols grans de publicitat que pràcticament amaguen aquest edifici. Un dels rètols està anunciant que aviat començaran les obres per fer l'estació d'autobusos tan desitjada ja d'una vegada per Lleida.
Home, desitjada, que necessària i quasi bé una falta greu que en aquestes alçades encara estiguem parlant d'això, però bueno, això és un altre tema.
Totalment d'acord, però aquesta estació tindrà l'avantatge que estarà al costat de l'estació del ferrocarril, amb la qual sí que per una vegada tindrem una certa lògica que les dues estacions de transport de Lleida, perquè de moment pel riu no crec que arribi gaire cosa i els aeroports ja saben que està una mica lluny. Per tant, el del Guaire està on li toca, però l'estació d'autobusos que estigui a tocar de l'estació del ferrocarril ja era hora. Potser l'espai ha estat una mica polèmic, perquè no és que sigui massa generós l'espai, és un edifici declarat bé cultural d'interès local, els docs, i per tant ajustar aquest espai a el que seria la necessitat d'una estació d'autobusos doncs, ha estat una mica polèmic. Al final, sempre que el projecte, pel que s'ha presentat, en una sessió que es va fer fa un mes escassament a l'Auditori Enric Granados per part de l'actual equip de la Paeria, sembla que és bastant respectuós amb l'edifici, yeah, com no podia ser menys, i que al mateix temps donarà, com toca, el servei necessari perquè els autobusos puguin fer la feina que han de fer, que és entrar, descarregar amb seguretat i comoditat als viatgers i també el mateix que els puguin carregar i marxar-se cap als seus viatges. Què són els docs? Com has dit molt bé, hem de ficar-nos a finals del segle XIX, quan l'estació del ferrocarril estava a l'altre costat de les vies. És a dir, és curiós que actualment tenim assumit que el primer que te trobes és l'estació i després les vies, però quan se va fer el 1860, a l'arribada del tren a Lleida, va ser al contrari. És a dir, tu arribaves i havies de creuar les vies per anar a agafar el tren. Això és una curiositat que té Lleida i, segons sabem, per els investigadors del moment, està justificat perquè en aquella època que havia una certa inseguretat, perquè havia les guerres carlines i podien arribar exèrcits enemics a la ciutat, que era bàsicament liberal, si arribava un tren amb tropa enemiga i tenia l'edifici de l'estació que lo protegís de la gran fortificació, que és el castillo principal, o que és l'actual castell a la Seu Vella de Lleida, doncs podien estar allí fent-se forts en aquella estació. Per tant, si l'estació estava a l'altre costat, el tren estava a disposició de que els canons des del castillo principal poguessin fer foc i aquell tren fora ja suprimit o destruït abans de que arribés a la pròpia estació i si es baixava la tropa enemiga, doncs quedava també sotmès a aquest foc. Aquesta història justificaria que els docs, que és un magatzem per guardar gra, es fes al costat actual de les vies. Clar. El lògic seria que estigués a la banda de Pardinyes, que és el que tocaria actualment. Però en els moments es va fer amb la seva lògica, que és al costat contrari de les vies. Aquest edifici, que es va fer cap a l'any 1880, es van començar les obres, és un edifici que correspon a un esforç que va fer un banc, el Banc Mercantil de Lleida, que és molt curiós perquè és un banc que no és gaire conegut aquí a la nostra ciutat, que és una de les descobertes que ha fet el company Felip Gallart en la recerca. És un banc que va estar en funcionament des de l'any 1881 fins al 1899. És un dels bancs en aquesta finals del segle XIX més importants que va tenir la ciutat de Lleida i que el seu gran actiu va ser precisament fer aquest edifici. Què feien els docs? Els docs permetien que els pagesos portessin el seu gra per guardar-lo allí, emmagatzemar-lo i tenir-lo a disposició de quan el preu estigués més bo per vendre'l i llavors exportar-lo des de la pròpia estació. Una mica el que fan les cooperatives de fruita ara, però salvant les distàncies. Yeah. No? Per tant, aquest edifici, en aquest sentit, va fer un paper molt important en aquest final del segle XIX per lo que era una de les produccions més importants de la ciutat, que era la qüestió aquesta del cereal. I el banc aquest, el Banc Mercantil, que tenia la seva seu als porxos de dalt de la ciutat de Lleida, va fer fortuna a l'apostar per aquest edifici, perquè al cap de fer-se aquest banc va haver una crisi brutal en la banca i dels bancs que s'havien fet amb una eufòria que va haver als anys 80 a tot l'estat espanyol i sobretot a Catalunya, que es van arribar a fer 24 bancs, entre altres un altre banc que es deia el Banc de Lleida. Al cap de 3 anys va haver una, bueno, allò que passa a la borsa, una baixada d'aquestes, una crisi total, i se van tancar més de la meitat d'aquells bancs, el Banc de Lleida entre d'altres. Però el Banc Mercantil va resistir molt bé i entre altres coses gràcies a aquests docs que li van permetre tirar endavant. No se sap molt bé qui va ser l'arquitecte que va fer els docs. En la societat està un arquitecte com és l'Agapito Lamarca, el qual potser d'alguna manera va influir, però és una construcció que és força interessant perquè és, no és rectangular al 100% perquè fa com una mica de trapeci. És a dir, actualment, quan anem cap a Pardinyes, si agafem la passarel·la peatonal, sí, en lloc de pujar per les escales, hi ha una rampa, veiem que els docs per allí fan com una mena de xaflà perquè s'ajusten a probablement l'accés que tenia la via per accedir-hi el ferrocarril, el tren, a agafar i treure més bé el gra. Està adaptada, diríem, a una via que actualment no existeix. Aquests docs, el que tenen més de curiós, i això es pot veure dels edificis conlindants, però sobretot inclús des de la passarel·la, és que estan coberts amb volta catalana, són quadrats fets de volta catalana. Volta catalana vol dir que són rajoles planes col·locades unes al costat de les altres així fent força, i que són unes voltes que es diuen de tipus esvaït, de tipus de mocador, molt peculiars, i que estan sostingudes per unes grans vigues de ferro que tenen una gelosia que marca molt bé aquesta estructura i aguantada per uns pilars també de ferro colat, que a més serveixen el tub de lo que seria el fust d'aquests pilars, amb uns capitells també senzills, però que són curiosos, però estan buits pel mig perquè serveixen per desguassar l'aigua que cauria d'aquesta teulada. Per tant, aquest edifici que té aquesta estructura tan interessant, des del principi sempre s'ha vist que val la pena que estigués en el catàleg d'edificis monumentals de la ciutat de Lleida i que des del primer moment es va incorporar, actualment és un defil, i això ha fet que aquest projecte de l'estació d'autobusos se col·loqui al màxim de respecte per salvar aquesta estructura. Per fora, evidentment, s'ha tingut de sacrificar una part de lo que és la façana potser més espectacular és la que dona, sobretot a l'andana, si se va agafar l'AVE, l'arribada del tren d'alta velocitat no se veu més bé la façana, que va alternant la paret de maçoneria, maçoneria és pedra que estaria arrebossada per tenir-la ben tapadeta, però que va alternant amb finestres envoltades per totxana, que donen un aire així modernista de decoració, sense ser una gran construcció, però que tenen la seva gràcia, alternant diferents tipus de finestres amb d'altres cossos, que són les portes més amples, també en totxana, i sobretot una cornisa que remata tota aquesta façana també feta de totxo i que, d'alguna manera, és, sense cap dubte, l'edifici industrial més important que tenim a la ciutat de Lleida, que, quan se va fer la farinera de la Meta, que està adossada a la banda sud, que actualment està com mig amagada per les cases que s'han fet després, que actualment també és propietat de l'Ajuntament de Lleida, aquest edifici de la Meta, que aquest sí que ja és més modernista, està més treballat. Aquí sí que va ser l'arquitecte Morera el que va influir en aquesta magnífica façana, que és aquest edifici, però que aquest edifici es va adossar als docs i va afectar aquesta altra part que tindríem per la banda de Príncep de Viana, i aquest edifici és del 1915, és a dir, que és pràcticament uns 30 anys després de quan se van fer els docs, que, en contra del que es pensava, són molt més antics, perquè són de la dècada dels 80, quan van estar en funcionament, però que van funcionar, doncs això, uns 20 anys, fins que el bar mercantil va plegar i després ja van tenir una vida, doncs, com d'altres usos que teníem a la nostra ciutat, de convertir-se des de caserna, de tenir les pròpies oficines també que va tenir el banc fins que va plegar, i després, al final, es va convertir en una ampliació de la pròpia farinera quan se va construir a principis del segle XX, de la Meta. Per una part, va quedar en propietat d'altres particulars, que són els que van tenir un aparcament fins fa poc, encara estava en ús un aparcament privat de vehicles. Per tant, aquest és un edifici que crec que mai se l'ha fet justícia. Ara probablement l'estació d'autobusos lo posarà en valor des d'un punt de vista que la gent lo podrà valorar i reconèixer, però que hem de pensar, torno a repetir, que és edifici industrial, no és que tingui gaire cosa a Lleida d'aquest sentit, el més ben conservat al centre mateix de la ciutat, i que d'alguna manera aquesta estació d'autobusos, esperem que finalment el projecte sigui tan conservador respecte al seu patrimoni, a la seva vàlua, com està previst, tot i que algun sacrifici s'ha de fer, però que en compensació, si s'honorarà un ús, tindrem una estació d'autobusos i veritablement serà una manera que la gent valori aquest magnífic edifici quan el veguin per dintre, que és com una mena de catedral amb pilars de ferro.
No, és que aquí anava. Jo entenc que hi hagi reticències, que s'hagués pogut pensar millor, que s'hagués pogut executar millor el tema de l'estació d'autobús. Tot això ho comparteixo i segurament ni les maneres i potser el lloc tampoc a nivell de volum de trànsit és el més idoni. Ara bé, com que sempre està bé buscar-li alguna part positiva, si és que n'hi ha i sempre n'hi ha alguna, jo crec que és aquesta, que ara tindrem accés a un patrimoni que, jo sempre havia escoltat parlar de l'edifici aquest dels docs, però clar, és que no és visitable, no l'havia visitat mai, ni es podia entrar, ni sabia ben bé doncs, com era per dins, ni res de res, no? Doncs, bueno, això canviarà quan estigui tot acabat i podrem entrar a dins. Ho dic per buscar-li la part positiva, per entendre'ns. I també, ja saps, que quan un edifici té vida, vulgues que no, encara que de vegades no estan tan ben mantinguts com ens agradaria, si té vida, es manté. Perquè si no té vida, si no té usos, doncs o es fa un manteniment extra o al cap dels anys acaba passant factura i es nota, no?, quan un edifici està tancat, per entendre'ns. Vull dir que és per buscar-li la part positiva. De totes maneres, ha de passar molt temps, que encara perquè puguem entrar dins, Joan Ramon, les coses són lentes, les coses de Palacio, ja saps el que diuen,
La previsió és que sigui cap al 2025, quan se pugui inaugurar. Actualment s'ha pogut fer visites puntuals per entitats, espero la gent que tingui curiositat i ja han escoltat aquest programa, doncs els recomano que passin per la passarel·la dels ferroviaris i que quan arribin a dalt mirin cap al sostre dels docks, veuran aquesta estructura de voltes, que és molt curiós, i que recordar el que va dir la premsa. L'edifici es va començar a fer l'abril del 82, es va acabar el 85, es va fer en 3 anys, tenia capacitat per 7 milions de litres de gra, i el diari de l'Herida del 86, quan se va acabar, deia coses com aquestes. Se levantó como en salmo el magnífico y colosal edificio que honra a sus directores y cuyo coste es, por lo económico, la admiración de los inteligentes. Segons el mateix redactor del diari Herida, les condicions que oferia l'edifici eren d'aquesta categoria. I, per tant, és com un autèntic mèrit que després el propi diari, un any després, encara continua dient que és una obra que ha fet el Mar Mercantil de Lleida, dedicat a empreses per millorar la comarca, cuyo nombre lleva, lo deia en castellà, i és un centre de producció agrícola tan important per Lleida com són la construcció dels docks, perfectament acondicionados, com almacenes generales, i construïdos segons el sistema més adelantat en su especialitat. Això passava el 87. Per tant, en el seu moment, la pròpia premsa de Lleida valorava que era un edifici important que destacava en una ciutat especialment agrícola.
Tu podràs visitar-ho abans, ja ens en parlaràs, i si no, doncs ja ens emplacem d'aquí 2 anys, perquè ja van dir que seria a final del 2025, després les obres sempre porten retard, que tornem a fer un programa especial i en parlem d'això. Bueno, ens ha costat 2 setmanes, però hem acabat parlant dels docs, aquí al Bocins d'Història, amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, una abraçada gran, que tinguis bona setmana i, bueno, aprofita el pont, ja m'explicaràs.
Lo mateix a tu i a tots els oients, que l'aprofitin on sigui, i recordar que tantes coses, aquesta vegada no pot estar, però el dia 8 es fa la tradicional posta del pessebre per l'Associació Ilerdenca de Pessebristes i la visita guia de la Seovella en clau nadalenca, que aquest any s'estrenarà la nostra tresorera, l'Anabel Bernadó, per una mica el guiatge juntament amb Jordi Curcó, i entre altres coses acabant sempre parlant de la nostra preuada joia que teníem a la Seovella, que era el Sant Volque del Nen Jesús, el Sandra.
Gràcies, Joan Ramon.
Que vagi molt bé, Ricard. Adéu a tots.
I nosaltres el que fem és refer una pausa. Estem a 2:15. Comencem la radiografia, parlem d'esports.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs a part rumb cap a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia de la radiografia, com sempre ben acompanyats als estudis, amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també amb nosaltres el Sergi Tor. Sergi, què tal? Bon dia.
Bon dia de nou. Aquí comentem la bona jornada amb el Xavi Pérez.
Bueno, és que comencem la tertúlia abans d'hora.
Bueno, estem aquí parlant, home, i no farem més no parlar.
Però no parleu d'esports, encara.
Ah, bueno.
Si no... millor parlar d'això que no d'altres coses.
Sí, no, això sí. Totalment d'acord. Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Square, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Clar, és el, amb l'Albert ara no, perquè així a distància no, però quan està aquí també fem tertúlia abans d'entrar i sobretot
sí, però,
a l'acabar.
Però ara l'Albert Escuer, perdona, allà on va del futbol base ja hi ha problemes.
Ja, bueno, perquè jo crec, jo no, crec que els porta ell.
No, home, ell està sempre de testimoni, perquè sé que el seu fill és el porter de l'AM, no? Però què va passar a Joanín? Jo dic, Déu-n'hi-do.
No, jo, mira, tant la setmana passada a la Bordeta com ahir, vull dir, jo no hi era, però, home, òbviament, vull dir...
Tens contactes.
Doncs gent coneguda i, bueno, és realment lamentable. Fins i tot m'ha trucat el coordinador del Joanenc, no? Vull dir, pues reconeixent que efectivament havia passat, no? Vull dir,
bueno, què va passar?
Són coses que realment són...
A dos menors?
Què va passar, Albert?
Són molt difícils d'entendre. Bueno, és un partit calent, un atracament més a un equip de Lleida fora de Lleida.
Això ja...
Això
entre com
això ja ho sabem, vull dir, quan tu ets de Lleida i te'n vas a Barcelona...
Però apareix el líder, el Joanenc.
Espera, Sergi.
Sí. No, o sigui, equips de Lleida ja sabem que quan anem fora de Lleida o ets molt superior o tens totes les de perdre. Jo d'ahir va ser, doncs, bueno, un dia més a l'oficina. El que passa que hi ha l'agravant, doncs, que hi ha 2-2, al minut 92, s'anul·la un gol a l'AM, en teoria, per fora de joc, el jutge de línia no aixeca la bandera, mentre els jugadors de l'AM estan celebrant el gol, l'àrbitre l'anul·la, saca ràpid el Joanenc, que no es pot fer perquè no es pot fer, perquè hi havia jugadors al camp, i a la contra marquen gol, òbviament també en fora de joc. De fet, el jutge de línia està aixecant la bandera i l'àrbitre agafa, dona el gol i pita el final del partit. A partir d'aquí se munta la gresca, que desgraciadament se munta en aquests partits,
partit
i hi ha
del
un
City.
Pare del Joanenc que salta al camp i li dona un clatelló per darrere a un jugador de l'AM. Que fot 1,90 m, o sigui, imagina't aquest aficionat, més sí, no, si era descerebrat o no, se gira, l'empeny i cau a terra. I a l'aixecar-se s'emporta per davant a un altre jugador de l'AM. I marxa corrents.
Marxa.
Aleshores, familiars de l'AM, doncs els segueixen, arriben a temps per agafar la matrícula del cotxe, arriben els Mossos d'Esquadra, i, bueno, pues, se presenten les denúncies pertinents. Lo greu, també, és que l'àrbitre, Oriol Parcerisa, i dic el seu nom i cognoms perquè és absolutament demencial, fa un annex de l'acte en el qual menteix.
És que
perquè diu que ell no veu res, i això pot passar perquè els àrbitres piten al final del partit i marxen com a vestidors, però també diu que no té constància de res. La pregunta és, si no tens constància de res, què fas parlant amb els Mossos?
Sí.
Aleshores, bueno,
és
el que hi ha, és el que desgraciadament hi ha. El que passa és que s'està arribant a uns nivells que ja fa dues setmanes
surti,
que parlem de,
que un pare surti
de pares amb jugadors, que dius, ostres.
Bueno, és que jo crec que aquest pas ja és l'últim, eh? O sigui, mira, que els pares entre pares a vegades es discuteixen, tampoc hauria de ser, però passa perquè estan a la grada, estan junts. Ara, que saltem la barrera imaginària entre grada i terreny de joc, però, ja...
Però, hòstia... Però és que jo crec que l'esport de base s'anirà a la pàgina de successos.
Sí.
És a dir, veritablement, ja, exacte, anem a successos, i aleshores dimarts fem una tertúlia i parlem dels partits amb incidents. No? Successos.
Bueno,
Bueno, mentre la federació no prengui mesures,
sí, això ups.
Continuarà passant.
La federació, aquí són els clubs,
en aquest cas, mira, es dona la circumstància que s'ha pogut identificar l'agressor, que a més hi ha menors d'edat i que hi ha hagut una denúncia. Aleshores, pues aquest pare pagarà. El coordinador Joanenc ja m'han dit que el faran fora del club. Després el moviment se muestra andando. Ja veurem si això és veritat o no.
Però
fins que la federació no fiqui... cartes aquí damunt de la taula i si vulgui ficar de debò, això continuarà passant, perquè al final saltar a un camp i fotre-li una hòstia a un jugador, doncs ja t'ho dic, en aquest cas perquè se'l va poder identificar, però és que si no te surt gratis.
Sí, aquest és el problema.
I això no pot ser. I al club li surt gratis. Doncs no, senyor, multa de 15.000 euros al Bordet i multa de 15.000 euros al Joanenc, i ja veuràs tu com el Bordet i el Joanenc, que es tenen perfectament identificats quins són els pares, mares, tiets, tietes, padrins perillosos, es fotran les piles i no es deixaran entrar al camp. Perquè també me deien, no, estem mirant a veure, però també expulsar el jugador, me deia el coordinador Joanenc, dic, no, el jugador no l'has d'expulsar, que no en té cap culpa. Que el porti el futbol, sa mare, son padrí, sa padrina, son tiet, o son germà, o qui sigui. El nen no té cap culpa, que son pare sigui un descerebrat.
Sí, però,
bueno, ja t'ho dic, fins que la federació no s'hi fiqui en sèrio, i en sèrio vol dir en sèrio, no pancartetes i campanyetes que només serveixen doncs, per gastar diners, això no ho arreglarem.
Bueno, Déu-n'hi-do. Un dia més. Jo que també m'arrossego els caps de setmana sense agressions, però també veus una hostilitat de pares cap als àrbitres en partits intrascendents, reitero, partits intrascendents, que no ho entenc i que de vegades passen coses i dius, però com pot ser? Bueno, com pot ser és que, clar, no hem arribat aquí de 0 a 100, hem arribat passant per molts estadis. I això dels pares hostigant ja a àrbitres o a jugadors o a d'altres històries és una cosa que sempre diem des d'aquí, que s'ha d'erradicar. La manera és que els clubs han de ser còmplices d'aquestes accions, han de ser còmplices, encara que els hi costi perdre una fitxa. És que, clar, el problema del futbol base és que, com que és un negoci, doncs comencem a tolerar certes coses mentre ens salvem una fitxa més, no? Doncs jo crec que hauríem de començar a deixar de pensar en diners. El futbol base mai hauria de ser un negoci, però ho és. Oh. Mai hauria de ser-ho.
No hauria futbol base.
Ja, però un negoci no hauria de ser-ho.
No hauria futbol base.
Ja,
però... I a més, Ricard, ho parlàvem la setmana passada,
sí.
Les federacions s'han de ficar les piles amb el tema arbitratge.
Totalment.
Perquè, evidentment, no seria qui excusi ni qui defensi el que va fer aquest energumen ahir al camp del Joanenc, però tot ve donat per un arbitratge demencial.
Sí, sí. Arbitratges últimament no en saben ni una.
Si l'arbitratge d'aquí és correcte, no passa res.
Clar.
I amb això no estic defensant el pare ni molt menys, que ningú no me l'interpreti. Però que el problema és profund. Hi ha d'haver sancions als clubs, hi ha d'haver sancions als àrbitres i s'ha de fer alguna cosa. Perquè al final és un cercle viciós. I el d'ahir passa perquè l'arbitratge és absolutament escandalós, com deia José María García Hogareño.
Però Hogareño ha matat. Hi ha una cosa, si jo tingués el meu fill o filla jugant i veiés de que me supere l'acció i que començo a insultar i a tenir un comportament deficient, que igual em passe, no hi vaig.
No, cap a casa.
És a dir,
vés
a jugar perquè a mi la situació me supere. El futbol és un esport de contacte, com el bàsquet, el tenis no, però que vull dir, si és de contacte el pegaran una patada i l'àrbitre sancionarà o no, però això ho he vist durant molts anys. Pues jo me quedo a casa. Quan aquest nen va fer l'examen de selectivitat o de matemàtiques, no hi va el pare o la mare a acompanyar-lo, no?
No,
Xavi?
Ja,
no hi va,
ara
que
és important,
a fer l'examen. Pues, aleshores, si jo veiés que me sobrepassa, perquè me pot sobrepassar l'acció, hosti, m'està sobrepassant això, doncs pues no hi vaig.
Ja, però ja, això ja no vaig, Sergi.
Bueno, pues ja tindré la solució.
Però saps què passa, Sergi? Tu ets un tio tranquil, jo sóc de metja curta, però tu ets un tio dels tios més tranquils que he conegut a la meva vida.
Sí, així em va.
Però si tu estàs en un camp de futbol i veus que un adult surt a agredir el teu fill...
Home, clar. Aleshores igual va allà...
Tu pots ser el tio més tranquil del món, però jo no sé com reaccionar.
Correcte.
Jo estic amb l'Albert, jo no sé com reaccionaria, que és aquelles històries.
Bueno, però jo ja, si ve que me supera l'acció, començo a insultar, ja no hi vaig.
Tu tampoc, Sergi, saps com reaccionaria.
No, és evident, home, és evident. Home, si peguen a la meva filla...
És que estem parlant ja d'agressió física.
Claro, efectivamente, hombre, clar que sí.
I és un problema que amb una tertúlia d'esports aquest tema n'haguem parlat ja tantes vegades i en seguim parlant i la federació seguirà fent un spot de televisió en el que dirà que els valors i aquestes històries, però això no va enlloc, perquè ja han vist que no funciona això.
Però no ha sortit el diari o el cas.
No dic que no ho facin, però s'ha de fer algo més, s'ha d'anar més enllà. I el tema dels àrbitres crec que és un tema que se'n parla poc. El vam obrir la setmana passada, l'Albert l'ha tornat a apuntar avui,
i
insisteixo, el tema dels àrbitres és un tema que anirà a pitjor si no canvien certes coses.
El tema professional, amb el que està passant, el que va passar a Sevilla, i a Premium.
Per això.
Pregunta-li
al City. Sí. No, el vaig veure ahir, el partit. Bé, a tot això, aquest cap de setmana, hoquei femení no n'hem tingut, no hi haurà partit fins al 16 de desembre. Amb hoquei masculí, el Lleida Llista al final va empatar a casa 1-1. Bueno, li van empatar al Girona al darrer minut, però... Tot és sumar, Xavi?
No, tot va bé. Aviam, venim de la Champions, venim de lo que tenim que vindre i ja tot va bé.
I un empat magnífic, eh?
Sí.
Un empat magnífic, 3-3. I l'Oporto va guanyar per un gol, eh?
Torna a jugar dimecres a la pista del Barça.
Sí, sí.
Bueno, aquest partit...
No, això és un entreno.
Ja, bueno, aquest...
No, s'ha d'anar a competir.
El que passa és que és una pena perquè el partit era complicadíssim perquè, bueno... Curiosament, i tornem a parlar de coses extraesportives, recordeu lo de Mataró, no?
Sí, dos baixes, Ojeda, sí.
Claro. Pagues les conseqüències.
Doncs un partit a Nico Ojeda i dos a Sergi Folguera de sanció. Que diu, estava. Aleshores, clar, arribàvem amb dos rotacions menys, que és important,
clar.
I vam estar guanyant fins a falta d'un minut i mig. No? Llavors, clar, quan t'empaten, o sigui, sobre el paper, no és un mal punt, però, clar, tal com mana el partit, dius, ostres, té aquesta sensació de que...
Bueno, el Lleida Llista es podia haver ficat cinquè. es podien haver ficat cinquers a la classificació, però bueno, jo crec que encara és d'hora per anar mirant la classificació.
No, però
el
més important és punts, que tenim 13.
Sí, sí. Això sí, en bàsquet femení, el Cedis la Seu va guanyar a casa, 84-67, i Albert Square, el Força Lleida, que des de que aquí vam dir, escolta, toc d'atenció seriós, que ha resolt els tres partits següents amb victòria, davant de l'Ourense, 90-55 a més, eh?
Sí, bueno, ara hauríem de tirar mà dels típics tòpics del món de l'esport i dir allò de que ni antes éramos tan malos,
sí,
tan buenos,
correcte.
Però sí és cert que en un equip de nova creació, doncs el pas del temps doncs es nota, l'equip està més treballat i es nota doncs que Gerard encuentra, bueno, peces importants com eren Vega o com eren Hasbrook, doncs bueno, ja estan podent participar doncs habitualment, han superat les seves lesions i després l'arribada de Cameron Curicui, que evidentment ens ha obert un altre univers, no? O sigui, d'aquest paio, l'altre dia fa 19 de valoració fent només 4 punts i 2 de 5 en tirs. Però clar, 8 rebuts, 10 assistències. Aleshores, bueno, doncs amb el pas dels dies, tot i que encara teníem les baixes de Lowe i Cuellar, que no va ser necessari forçar-los, bueno, doncs, l'equip es va construint, l'equip es va fent, va recuperant efectius, i jugadors importants com els que et comentava, doncs ja estan en dinàmica, i això és important. Per a què ens donarà això? Bueno, de l'ascens directe jo crec que ens en podem oblidar, i del playoff, per mi, l'objectiu continua sent fer playoff. I ja, si a última hora pot ser un factor pista a favor, fantàstic. Però de moment, doncs mira, hem parat el cop d'un mal inici, tres victòries consecutives, hem guanyat fora la pista de la Canxa, era molt complicat, i bueno, pues ara ja veus les dues visites a Estudiantes i Fuenlabrada d'una altra manera.
No, evidentment, ara ve un cavall de batalla complicat.
Però molt bonic.
Però, sí, no, molt bonic. Sí, no, i per combatre, i passar-t'ho bé, però, bueno, el més important és que les victòries que tenim al sac.
Sí.
Perquè, si no, pinta de bastos, eh? Sempre hem perdut el camp delicat.
Bueno, però no va perdre. Al final és com tota la vida, Xavi. Sempre dius. Jo vull aportar...
El dia 10 cap a Madrid, eh? Sí. És un partit interessant, maco.
Molt bonic.
Per viure'l, eh? Parlo d'experiència pels jugadors, pròpiament, ja.
No, jo dos detalls... Primer, perquè a més la passada temporada sí que vaig insistir en una crítica i crec que s'ha millorat moltíssim, tot i que no estic ara al detall del dia a dia, és l'actitud de Gerard Encuentra. És a dir, jo era molt crític amb les tècniques que rebia, sé que vam tenir discussions amb Albert Square de que deia que eren justes, jo crec no, jo dic, l'entrenador no pot ser tan castigat com era Gerard Encuentra i traient-se l'americana i la camisa per fora en alguns partits, per mi era un punt populista i ara veig que està molt més centrat. I això per a ell li va bé, fins i tot per la seva carrera professional, perquè crec que transmeteix moltíssima més tranquil·litat des de la banqueta que no amb altres partits i crec que ha millorat això i per tant vull destacar el que és la millora. I el partit davant de l'Estudiant és preciós de jugar-lo, sobretot com anem, i a més és un partit que ens donarà molta informació. És a dir, ara veiem que l'equip ha reaccionat, que està guanyant a tres equips de la zona mitjana B,
i la recuperació dels jugadors.
Betis, Alacant i Ourense, i ara anem a jugar davant d'un gran que no pot ja perdre més perquè el Burgos està amb 10 victòries seguides doncs líder, no? I és aquesta plaça d'ascens directe. I crec que ens donarà molta informació de com està l'equip, sempre tenint en compte de que podem recuperar Lobo i també doncs al mes de febrer a un dels jugadors que ens pot donar un salt de qualitat de cara als pròxims mesos de competició.
Jo en el tema del Gerard Encuentra sempre he pensat que en el terme mig està la virtut i aleshores jo crec que és una mica entre poc i massa, no? Jo el veig excessivament moderat. També és veritat que no hem tingut cap partit d'aquestos calents, no? Perquè si analitzeu tots els 11 partits que ha jugat el Força Lleida, o els ha guanyat bé o els ha perdut bé.
Sí. Bueno, a Burgos, a Cantàbria, Burgos,
sí, però pensa també que
a Valladolid ara... també. No, jo el veig millor, jo sí, prefereixo però... aquest Gerard Encuentra que sí, no però... el que es carrega de tècniques.
Jo et diria que també hi havia una cosa que era... Teníem un jugador calent a la pista i fora de la pista.
Clar.
Que era un tal
Carrera. No, el nom.
I llavors fer activar l'entrenador. I lo que...
Tot, i Marcos, bueno, i ens perdíem en protestes, i aleshores perdíem els partits,
ara
no puc parlar d'àrbitres. I m'agrada molt més, i l'equip juga molt bé. Clar. M'agrada molt més, és una opinió meva, eh? És a dir, i per tant, com que l'any passat vaig incidir molt, aquest any que està molt bé, el felicito.
Per mi, eh? La Vanessa Ortega avui no ens pot acompanyar, presidenta del Balàfia Volley, que bueno, va complir el tràmit, ja era un partit molt complicat. A Xàtiva, 3-0, van perdre. Té ara una... Reben el Barça, sí. el Juanjo Garra, aquest dissabte vinent, dia 9, dissabte a les 4 de la tarda, i aquest sí que l'han de guanyar per tenir tranquil·litat. No hi ha preocupació per baixar, perquè els dos darrers no estan sumant cap punt, però li ve un, bueno, un rival a tenir en compte. Obrim la plana de futbol. El futbol femení, l'AEM, que no jugaran fins al proper 10 de desembre a les 12, rebran el Deportivo Alavés a casa, el Recasens, l'AEM, que estan sisenes a un punt del play-off d'ascens, amb una gran victòria que no vam comentar la setmana passada.
I Lezama, sí. mític, sí, jugar a Lezama.
Al camp de l'Osasuna.
No, de l'Atlètic.
No, del Bilbao.
De l'Atlètic de Bilbao, perdó. I el Lleida Esportiu, que va tornar a guanyar...
Que va com un tiro.
A fora, 0-1, 3 punts. Segons m'expliquen el Sergi, que veu els partits de casa, i algun de fora també, jugant bastant bé pel que és la categoria, almenys sí. Jugant a un estil de futbol reconeixible. I jo sempre penso amb el que diu l'Albert. Si tu vas guanyant, cada cop està més a prop el dia que perdràs un partit. Però ens han acostumat malament. És victòria, victòria.
Algun perdre més segur. No, mira, victòria, mira, és molt fàcil. Van fer 12 punts seguits, derrota, 10 de seguits després de la derrota, la de Manresa, derrota a Formentera i ara 10. És 10, 12, 12, per això tenim 32 punts. 12, bueno, 10, 10, no?
Podem empatar.
No hem empatat. Han fet 10 perquè vam empatar. Uh-huh. No? Però ahir, parlant-lo d'ahir, jo crec que la victòria va ser de mèrit. El camp va igualar, evidentment, el que és el Lleida Superior davant del Penya Independent, i això ho va dir el tècnic del Penya Independent del factor camp. I sobretot a mi el que em va agradar...
El camp, quin tipus de camp?
Home, són 10 metres menys que el camp d'esports. Clar, 10 ja. Metres
gesp artificial.
Menys. Gesp artificial. I 10 metres menys.
Més quadrat.
Sí, 10 metres menys, es nota. I aleshores, a mi el que sí que m'ha agradat de la victòria és s'hagués pogut empatar i també s'hagués pogut perdre. Però el Lleida, el gol, que va dir, doncs en aquest cas, Fiegenbauer, no? O Regenbauer, Albert Square, que em va agradar. Sí. Doncs, però arriba de jugada i d'una intenció de jugada sempre. És a dir, el Lleida va intentar sempre buscar aquesta jugada durant tot el partit. I al final la fa el central, que trenca línies de pressió i sobretot fa una gran passada a Toni Ripoll perquè Toni Ripoll pugui fer un xut amb avantatge. Uh-huh. Però això ho va intentar el Lleida sempre, fer aquesta jugada. No va jugar amb buit darrere buscant un córner o una jugada allada de pilota parada, sinó que es va intentar fins que el 68 va sortir la llum i vam guanyar 0-1. I després vam saber aguantar i patir els últims minuts amb moltes entrades del Penya Independent i són 3 punts més. I ara, de cara al futur, arriben 3 grans partits.
3 complicats.
Perquè, curiosament, la categoria fa que els 4 grans juguin entre ells 2 vegades, amb les 3 pròximes jornades. És brutal, tots contra tots. Uh-huh. I són partits per gaudir. Lo de l'any passat sí que era un patiment. I ara ens han guanyat gaudir d'aquests partits i aviam.
Home,
també
sí,
com arriba l'equip.
El cinquè està molt a
molt lluny, és que estan a 12 punts del 13,
però, 13 del... però es donaran informació també d'on podem arribar i sobretot el primer repte és Cerdanyola, equip que porta 7 partits sense perdre, que és el millor visitant, ha guanyat 3 partits fora de casa, per tant ja l'incorporo dins del que serà Europa i davant de l'Hèrcules, però són 3 partits per gaudir cap endavant, que l'equip també s'ha guanyat poder jugar aquests partits.
Sí, home, jo crec que sí, i la tranquil·litat de jugar-los així, vull dir, ara tenim un coixí, i aquest coixí és molt important, i ara veurem a veure què passa. Jo crec que al camp d'esports ens farem forts.
Estem forts,
i per tant serà molt difícil que perguem algo aquí.
No, però cada partit és diferent, és una història diferent, i el Cerdanyola és bon equip.
No, però per exemple... Jo l'única por que em fa és quan vingui l'Hèrcules, que és l'únic que té un camp com el nostre. I a part que té un molt bon equip, i veurem. Perquè el camp de l'Europa sí que serà una olla de pressió.
Però sí, ara però el camp de l'Europa en parlarem dilluns
que ve.
Ara anem a Cerdanyola, que ja costarà.
Ja costarà, però bueno.
Albert Square, aquests enfrontaments directes que parlava el Sergi, marcaran una mica ja, o perfilaran una mica qui realment està en forma per seguir el cap davant?
No. Jo ja sabeu el que penso. Jo, al final, els ascensos s'aconsegueixen guanyant al camp del Penya Independent, guanyant a casa l'Andratx i amb aquests partits, perquè en els enfrontaments directes és raro, o és molt raro, que alguna vegada s'hagi decidit algo quan estem parlant d'una lliga de 34 partits, no? I pel que fa al que qui està en forma i qui no està en forma, doncs, home, 32 punts en 14 jornades et demostra que el Lleida Esportiu està molt en forma, i l'Hèrcules amb 29, bueno, et demostra que també està bastant en forma, no? Aleshores, bueno, jo crec que el Lleida va fer bona l'estadística, Ricard, perquè no guanyàvem fora des dels Rires, feia 2 mesos i mig que no guanyàvem fora, i, pues, el que diem, pues, ja vam guanyar, i sobretot una cosa important que ja apuntàvem la setmana passada, no? I és que comença a donar la sensació de ser un líder sòlid, no? I de que això va de debò. Que els partits de casa els acabi traient per lo civil o per lo criminal, i amb els rivals fàcils com la setmana passada, doncs amb comoditat, i que ahir, ostres, era un partit complicat, com diu el Sergi, en un camp doncs, peculiar i amb un equip que anava penúltim i que no havia guanyat res a casa i que, per tant, era víctima propiciatòria. Escolta, al minut 2 ja teníem un pal de xuli, al minut 10 ja havíem arribat un parell de vegades més i al final acabem guanyant. Òbviament, ells també tenen les seves oportunitats, faltaria més, però jo crec, i us ho he dit sempre, així ho penso, que és precisament en aquests escenaris on s'acaben decidint les grans victòries o els grans èxits dels clubs.
No, perquè estic d'acord amb això.
Si tu t'equivoques aquí l'Hèrcules i li fots 5 a 0...
Sí, perdem a Penya Independent, són 3 punts, és evident. Per això dic que el Cerdanyola és clau.
Contra l'Alcira, el Saguntino, el Penya Independent, vull dir, el 5 a 0 de l'Hèrcules no t'ha servit per res.
Correcte, tens tota la raó. Però vull dir que és curiosament com cau el calendari, que els 4 grans juguen entre ells 2 vegades.
Sí.
És a dir, és curiós això de dir que amb les 3 pròximes jornades ja, aquest diumenge ja el Badalona Futura Europa.
Sí.
La setmana que ve hi haurà Europa, Lleida i Hèrcules Badalona. I acabem amb el Lleida Hèrcules. És curiositat, però els quatre juguen amb els dos, és a dir, és tots contra tots, no? És una curiositat del calendari, sol és això, no? Però és curiós.
I a banda, pot passar, Sergi, que aquest pensament que tinc jo, doncs aquest any serà estaroti, perquè són les 3 últimes jornades de la primera volta, o sigui, les 3 últimes jornades
sí,
de Lliga.
També. No, bueno, a veure com arribem a la segona volta. Això clar, no ho he dit perquè ningú ho sap, però si arribem a aquesta situació, imagina't tu la segona volta, el que poden ser aquests partits, no? Però he parlat de la coincidència, però curiosament el calendari te fa que Badalona, Futur i Lleida siguin consecutius, i Europa, Hèrcules siguin consecutius. És per això, és una coincidència, no? I hi haurà, clar, en 3 pròximes jornades això, no? Però, evidentment, tenen tanta importància els 3 punts del Penya Independent com els de l'Hèrcules.
I, bueno,
claríssim.
I tindrà la importància el palon de Nadal.
Sí, bueno, tothom l'haurà de jugar.
Sí, però...
Tothom l'haurà de jugar.
De totes
però
maneres,
això,
els palons aquests
però, són bé. Però per això Viadero apunto... no reservarà cap jugador per ningú. I si algú cau per targeta és mala sort. Però
apunto el que dèiem, les 3 següents són les 3 darreres de la primera volta. Si segueix la cosa així, el final de Lliga
sí, però
tindrà...
l'Hèrcules ve al gener ja.
Enfrontaments interessants.
El 7 de gener, però hi ha el paraon de Nadal.
Sí,
que cuidadito...
Bueno, ja ens el traurem de sobre.
No, però ja... Que
no, té raó el Xavi.
Que els parons a vegades no
ho sap. Ningú ho sap.
Seríeu partidaris d'aquell Lleida busqués algo al mercat d'hivern?
No, dic que de totes maneres és important. Permanència, 16 punts.
Sí, això és
el que comentava.
I playoff a 13.
Sí,
el que vol dir que de l'últim lloc de playoff a la permanència només hi ha 4 punts.
Sí, no, no.
Andreu, que en té 20, Saguntino, que està en promoció, 16, només 4.
Bueno, però això sempre ho diem, que del descens... Del descens al cinquè sempre hi ha 3 o 4 punts.
Bueno, no sempre, hi ha hagut anys que han estat
però...
més lluny.
No gaire,
Sereu partidaris de buscar algo al mercat o no? O deixem l'equip tal qual està?
Jo no buscaria ningú. Tal com està l'equip ara, no.
Sí, necessitem. Per a buscar aquest primer lloc, aviam. És un tema numèric. És un tema numèric. Ara, una cosa és un dolent, no.
Sí, no, és numèric d'aquest.
Correcte, també això.
No,
si és per sostenibilitat, cap.
Però això... Lleida Esportiu té un 11 molt definit, no?
Sí.
Hores d'ara?
Sí, però bé, però de Xuli només hi ha un nou fixe, que des de Xuli se pot lesionar. I de l'Escar només... Ara, la sostenibilitat és per endavant. Si no podem, cap problema. Sí, Albert?
Però, Sergi, centrem-nos. És un tema numèric. La Penya Independent, que ahir l'entrenador en roda de premsa diu que, hòstia, tinc moltes baixes i al final no he pogut ni omplir la convocatòria.
Sí,
però jo crec que aquest any hi ha 3 grans mantres sobre el Lleida Esportiu, que, no, que al final la realitat, que és més tossuda que nosaltres, està demostrant que no. Primer mantra, plantilla curta. Vale, jornada 14, líder, 32 punts.
Sí.
Segon mantra, no, és que no tenim gol. Màxim golejador de la categoria.
Xulo.
Tercer mantra, és que tenim un porter que fa coses molt rares. Segon equip més golejat de la categoria.
Sí, tens raó, tens raó. Però si hi ha una opció de mercat bona, se pot aprofitar, no?
Funciona, eh?
No,
no la toquis, perquè jo estic convençut que una de les claus de l'èxit d'aquell Lleida Esportiu és precisament aquesta.
Que tot el joc l'11
està absolutament definit. Tothom té
allò
molt
que fa
clar
dos anys que no sabíem.
I com que no hi ha molta gent, doncs no hi ha problemes ni d'egos, ni d'un que se quede 3 setmanes seguides fora de la convocatòria, ni d'un que 5 partits seguits de suplent, ni de l'altre que fa 2 partits que no jugue. I jo crec que una de les claus de l'èxit és aquesta. Ara, si lesiona Musa, fas un moviment, perfecte.
Ah. Sí, exacte.
Si lesiona algú, fas un moviment.
Home, m'han tingut ara amb el tema del Figueres.
Sí, ha sortit l'Òscar.
Ha sortit l'Òscar i ho ha fet prou bé.
Sí, no, i ha sortit de Javi Robles.
Ah.
Bueno, i el Romero. Bueno, és veritat,
però... S'acaba el món.
Sí, no, doncs ja...
no. Anem a Sant Andreu sense el quadre i s'acaba el món. Doncs no. Anem sense Romero i s'acaba el món a casa. Doncs no, no, no. Pues, i haver estat capaç de crear un equip amb majúscules però i amb plantilla curta.
Jo tinc molta confiança en l'entrenador. Per tant, l'entrenador sap que si ha de reforçar alguna cosa, doncs ho mirarà. Sí, jo crec que és ja el central per l'esquerra.
Però és molt el complicat perquè, el mercat d'hivern.
Perquè Fer Cortijo sí que no té hores d'ara un... No. Home, jugaria Mateo en aquella posició, que poden jugar de tots, però si trobes un central per l'esquerra... sí,
però... Rubio que m'ha canviat, eh? Rubio que m'ha canviat, sí. I ja està, per un partit puntual, clar, si se te lesiona Cortijo 3 mesos, aleshores sí que has de fer un pensament, però si no...
Sí, però aleshores sol pots buscar algú que no tingui equip. Bueno, jo crec, eh? A veure, sí, jo tinc confiança com ho ha fet Viadero, i per tant tinc confiança en ell. Ara, si no es fitxa ningú, no passa res. Amb això sí que està d'acord amb el Xavi Pérez i amb l'Albert Escues.
De totes maneres, estic amb el Xavi també, ara que arribi l'aturada i a veure com tornem. Si tornem igual, després de l'aturada, ja té bona pinta.
Sí, clar.
Home, hòstia,
clar,
no, perquè aquestes aturades és veritat que a vegades...
I a l'hora de reforçar dius, és que ningú te garanteix res, no? Perquè és el que busca tothom.
Sí, això està clar.
Bueno, pues escolta, els dos millors golejadors que ha tingut el Lleida Esportiu els últims anys, que han set Pedro Martín i Juan Tortuño, venien de fotre, bueno, de no fotre un gol a l'arre de Sant Martí.
Xuli,
i
sí.
No, però...
I mira, sí. Xuli. Ah, que... No, Xuli.
Ens plantem a les dues. El Mollerussa sí que s'han de seure i a veure què fan, eh? Perquè ara sí que no es pot esperar gaire més, ja.
I tant. Perquè
10 punts, ja li pinta penúltim.
O sigui, a 0.
Baixen 3, sí, està a 3 punts la salvació a hores d'ara, eh?
Com vas del Mollerús, Albert?
Jo ho veig negríssim i molt al meu pesar, jo crec que s'hauria de fer un pensament.
Sí, perquè clar, és que això ja, ja és crisi, eh? Dos partits, 8 gols en contra.
Clar, que ja no és que te n'emporti 5, eh? És que fa 5 canvis a la mitja part i no reacciones, sí. I llavors és evident que alguna cosa
no funciona.
I canviar 18 dies no els canviaràs.
Bueno...
Sentint-ho molt, jo crec que alguna cosa s'hauria de fer.
Veurem què passa, que la setmana pot ser complicada a Mollerús.
Albert Escuer, com sempre, un plaer, gràcies.
Igualment, adeu.
I Xavi Pérez i Sergi Tor, gràcies la setmana
vinga,
vinent.
Per Cerdanyola, i per tornem, Cerdanyola, eh? Ja per l'Estudiantes.
Vinga, vamos, a l'atac.
Exacte, al camp d'esport els partits no duren 90 minuts. Duren fins que Lleida guanyi. Fins que Lleida guanyi, duren els partits, som-hi.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Demà hi tornem a 12:20. Demà sí que és vigília de festiu, sí, però hi tornem amb la programació habitual dels dimarts. Que acabis de passar un bon dilluns. La Pilar García Muñiz et dona tota la informació del dilluns.